Arriviamo a tu. Amb Raquel García. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. And I don't wanna talk, so don't call me up. Al matí, cada dia de 11:45 fins a 2:45. Fem salut amb el Parc Taulí.
El servei d'urgències del Parc Taulí pateix una situació de col·lapse endèmica que comença a veure al final. Amb la construcció de les dues noves plantes de l'anomenat Frontal Gran Via, el servei havia de començar a drenar els pacients pendents d'ingrés, reduint així la pressió assistencial i acabant amb la imatge de pacients als passadissos durant dies. Però la remodelació del Taulí, anunciada la setmana passada amb un pressupost de 40 milions d'euros, encara millora més les perspectives de futur de les urgències. Per abordar-les, avui parlem amb el Gilberto Alonso, que és el director d'Urgències. Bon dia.
Bon dia.
A veure, tenim molta curiositat per descobrir quins dels nous serveis anunciats en aquest projecte beneficien directament a les urgències, que és el que serà el que notareu més.
Bueno, l'anunci fet de 505 nous llits, 70 llits de curta estada, 6 quiròfans i 35 llits d'UCI polivalent, vol dir que el servei tindrà molt més drenatge i, d'una altra part, el marxar part de la seva activitat d'on està ara, doncs es podrà ampliar i reestructurar, en el qual tindrem un servei més gran, amb metres quadrats, millor distribuït i tindrem millor sortida per a aquells pacients que requereixen hospitalització, tant convencional com de crítics. Mm-hmm.
Perquè entenc que la principal carència de l'hospital són els llits d'aguts, no?
Exactament. És un hospital que ha crescut en complexitat, que no només dona servei a la nostra àrea d'influència, sinó també a d'altres àrees en temes de complexitat i de tecnologia, i això fa que les necessitats de llit siguin més grans. I el servei d'urgències ha de competir amb aquests llits amb l'activitat programada. Per tant, quan més, si augmentem el número total de llits, la nostra situació millorarà, indudablement.
Entenc que la remodelació del Taulí serà també doncs una gran solució, però no sé si la solució definitiva al col·lapse de les urgències, o potser és massa d'hora per saber-ho.
Bueno, nosaltres sempre ens hem queixat de que teníem un servei petit, amb metres quadrats, uh-huh. i que a més de ser petit, el fet de tenir pacients pendents d'ingrés pues feia que es fes més petit. Si en el pla que resolguem les dues coses, no? Per un costat tenim drenatge per a aquests pacients pendents d'ingrés i per un altre costat augmentarem els metres quadrats del servei, uh-huh. amb el qual tindrem més espai per atendre millor als nostres usuaris.
No sé si també preocupa allò de l'oferta genera demanda.
Bueno, això en el nostre servei, en el servei sanitari, és una realitat. Quan s'obre un dispositiu nou o s'amplia, 2 + 2 no solen ser 4, sinó que acaben sent 5, no? Però, bueno, amb això ja hi content. Jo crec que no hem de ser pessimistes. És una gran notícia la que ens van donar de la inversió dels 40 milions que s'afegeixen als 4 que en el seu dia va fer a l'Ajuntament. I que és una gran solució pel nostre servei d'urgències, però jo no el personalitzaria nosaltres, jo el personalitzaria en l'hospital, un hospital que ha lluitat molt, que ha augmentat de complexitat, un hospital que s'ha fet gran en tots els sentits, amb uns professionals molt, molt implicats, i que, bueno, i que jo vull veure com un premi per nosaltres, però sobretot per la nostra població a la que hem d'atendre.
Uh-huh. En quin moment podrien aparèixer també noves necessitats per les urgències? No sé si cal que hi hagi també doncs, un creixement de la comarca.
Bueno, nosaltres, com bé sabeu, som referència com a comarcal, diríem, som referència de 400.000 habitants, aquests són molts, i després fem d'altres activitats en les que prestem servei a la resta de, o a una part de Catalunya, no? Sense voler deixar ningú de banda, com a destacar, així com a dades que són destacables, penseu que un de cada cinc politraumàtics greus que hi ha a Catalunya s'atenen en el nostre hospital. Fem molta radiologia intervencionista, en la que donem servei tant al Vallès Occidental com al Bages, com a d'altres comarques. Fem cirurgia oncològica d'alta especialització, etc. Amb la qual cosa, bueno, tenim aquesta part d'hospital comarcal o de proximitat pel Vallès Occidental Est, però després també donem servei a l'oest, a l'altre, al Vallès Oriental, al Bages, a la Cerdanya, al Berguedà. Vull dir que evidentment, sempre tindrem pressió, no?
Uh-huh. Clar, amb aquestes xifres, no, que explicàvem, aquesta pressió, suposo doncs, que aquesta remodelació també el que ajudarà és a que després a les urgències es pugui atendre en menys temps, que sigui més ràpid, no?
Sí, bueno, de fet, hem de pensar una cosa, eh? Les urgències que no s'atenen tan ràpid són les de més baixa complexitat. Evidentment, això no és una excusa i volem millorar amb això, i el fet de tenir més espais i més consultoris amb millors sales d'espera, etcètera, facilitarà això. Però sí que voldria ressaltar o recalcar que les urgències amb prioritats 1, 2 i 3 les estem atenent en temps adequats. Uh-huh. Una altra història és el tema de la postresolució de l'urgència. Els espais, si són els més adequats o el temps d'espera per rebre un llit. Però el que és l'atenció urgent del pacient greu vital o potencialment greu, això ho estem fent amb un temps adequat. Evidentment, el volem fer en menys temps. No? Uh-huh. Una altra cosa són les urgències de menys complexitat, el que li diem nosaltres als 4 i 5, que aquestes, evidentment, necessiten una millora i que està molt relacionada amb els espais.
Parlant dels espais, com seran aquestes obres de remodelació del Taulí? I no sé si caldrà esperar també a que estigui acabat el frontal Gran Via o si es podran fer en paral·lel.
Bueno, m'estàs preguntant coses que pensa que l'anunci va ser fa poc.
La setmana passada.
Però
sí.
Bueno, diguem-ne que l'eix central d'aquestes obres comença per l'edifici hospitalari polivalent, no? Uh-huh. I per lo que ens han explicat, això es podrà fer al llarg del 2021. I una vegada estigui fet aquest edifici, que una miqueta serà a l'edifici en el qual després es podran encabir llits d'UCI, de curta estada, etc., es podrà fer la resta d'obres, no? El que està clar, o el que ja està bastant definit, és que el frontal Gran Via passa a ser un edifici on hi haurà crítics i quiròfans, no? I que una vegada haguem alliberat aquests espais entre l'edifici aquest nou més el frontal Gran Via, podrem fer les obres de remodelació d'urgències i ampliar-les tant en metres com en forma, no? Mm-hmm. No sé si m'he explicat prou bé.
Sí, sí, que seran també complementàries, no? I tampoc s'allargaran gaire els calendaris en
marxa. La idea és que el 2024, encara que sembli lluny, no és tant, estigui tot fet.
Doncs esperem que sigui així, que no hi hagin després retards. Parlem també de les afectacions d'aquestes obres en el dia a dia de les urgències. Seran tan grans com les del frontal Gran Via?
Bueno, nosaltres esperem que no. El frontal Gran Via, nosaltres hem tingut afectació perquè pràcticament, i no vull fer un acudit, hem canviat les canonades pràcticament sense tancar l'aigua, el qual és com molt difícil. Però, bueno, jo vull agrair als usuaris i als seus familiars la paciència que han tingut en alguns moments i també perquè això han sigut moments puntuals i en el cas de la nostra plantilla ha sigut sovint o cada dia, les ganes i la il·lusió amb la que hem sobreviscut o hem conviscut amb aquestes obres. Penseu que ens calen tant i tenim tantes ganes que qualsevol molèstia al respecte, almenys per nosaltres els professionals, les hem viscudes bé. I en tot cas ens és greu de vegades pels usuaris, però són irremediables. No, malauradament no es pot tancar el servei, reformar-lo i tornar-lo a obrir d'aquí un any.
Evidentment, però quin diríeu que ha estat doncs, els moments més complicats, més difícils,
els
no sé si pels pacients
de,
o pels professionals,
sí,
d'aquestes obres, del Frontal Gran Via.
Ha sigut el soroll, sobretot, en els moments en què s'havia de reforçar el que seria la cimentació de l'edifici per posar els dos pisos a sobre. Aquest ha sigut el moment més complicat perquè era un soroll que era totalment inevitable, no? El que volia dir la perforació de les diferents columnes per reforçar-les, etc. Després ja han sigut molèsties molt més de circuits, de tancaments puntuals, de zones perquè s'estava fent obres a sobre i per temes de seguretat no tenir cap disgust, etc. Però bueno, el soroll va ser el moment més conflictiu, per dir-ho d'alguna manera.
Fins ara hem parlat d'obres col·laterals, però no del servei en si. Quan es preveu que es podrà també doncs, reformar tot l'espai d'urgències com a tal i com serà, com l'hem d'imaginar?
Home, l'espai d'urgències ja l'hem començat a reformar. Penseu que la unitat de curta estada d'urgències ara està a la segona planta del frontal Gran Via, tot i que no sigui el seu destí final, no? El seu destí final, com s'ha vist en l'anunci, serà a l'edifici hospitalari polivalent que es farà al costat de Santa Fe. Hem reformat, hem canviat de lloc, hem ampliat i hem reformat les urgències pediàtriques. Estem reformant la radiologia d'urgències. De fet, en breu tindrem un nou TAC que serà exclusivament per ús del servei d'urgències, el que serà una millora des del punt de vista del radiodiagnòstic juntament amb dos tubs de radiologia convencional però d'última generació. Formarà part del radiodiagnòstic d'urgències i és una obra de vital importància. Hem fet una àrea d'atenció ràpida al nivell 1 amb sillons. Vull dir que aquesta reforma no ha parat, no? Sí que és cert que l'engròs de la resta de la reforma hem d'esperar a tenir aquests espais que ens ajudin a poder alliberar l'urgència per poder anar fent les obres, no? El Covid, el nivell 3 Covid, no? Que és de nova creació, hem de veure també l'evolució d'això per veure com ho encabim amb les noves obres, no? La urgència no serà una obra directa i ràpida com a l'edifici, sinó que serà una obra que s'anirà fent a lo llarg dels 3, 4, però 5 anys en reformes per nivells.
De fet, l'espai dedicat a malalts de Covid a les urgències també ha anat canviant, no?, segons les necessitats de la pandèmia. Ara, quin percentatge del servei es dedica a aquests malalts? I no sé si difereix gaire respecte al pitjor moment de la pandèmia.
Difereix totalment. Penseu que en la primera onada, del març al maig, pràcticament el Covid era pràcticament el 80-85% de l'activitat urgent. ara aquesta proporció està invertida. El Covid és aproximadament un 15-20% de l'activitat. Sí que és cert que en superfície ocupa una miqueta més per temes de seguretat, no? Uh-huh. En la segona onada, penseu que estem intentant preservar al màxim l'activitat ordinària, o sigui, el que és la no-Covid. I això, encara que sembli increïble, és més difícil de mantenir la convivència d'aquestes dues activitats ara que el mes d'abril, quan ja una miqueta vam agafar velocitat de creuer, per dir-ho d'alguna manera, amb el moment àlgid de la pandèmia, no? Ara mateix conviveix el Covid i el no Covid en una proporció de 1 a 5, per dir-ho d'alguna manera.
I us preocupa el fet que no hagin deixat de venir pacients Covid en aquesta segona onada? Creieu que no s'ha acabat de fer, doncs, a net?
No. Això és evident, i qui segueixi les dades ho veu. La primera onada, podem dir que, entre cometes, que es va acabar. Hi va haver-hi un moment a l'estiu que l'activitat Covid era residual, no? I ara no és residual. Ara s'ha anat mantenint. Sí que és cert que la segona onada ha baixat de forma paulativa, però ha entrat en una meseta, per dir-ho d'alguna manera, i en cap moment hem arribat a apropar-nos al zero, si es pot parlar de zero, no? I això és un problema, perquè la teòrica tercera onada de la que estem parlant, no?, parteix d'un punt molt més àlgid del que va partir la segona, no? La segona pràcticament va partir de zero i la tercera no parteix de zero. Perquè us feu una idea, ara mateix en l'hospital, ara que estem entrant en la tercera onada, hi ha 115 malalts ingressats en Covid, no? 97 hospitalitzats i 18 a crítics. Si preveiem, com totes les dades diuen, que això anirà en augment, de fet, comencem ja a tenir un augment paulatí, no? Partim d'una situació que és pitjor que la que vam partir el mes de setembre. Això és indiscutible.
I llavors, amb aquest escenari, com us esteu preparant? També suposo que hi haurà, doncs, també algun protocol especial de cara, doncs, a aquesta tercera onada que comentava ja comença.
Sí, bueno, nosaltres ja el que és el pla de contingència ja estava escrit. En el cas d'urgències, com a la resta de la casa, però jo parlo concretament d'urgències, és un pla per fases que, depenent de la demanda que tinguem de l'activitat Covid, generarem l'oferta d'espais i de personal. I al igual que ha ocorregut en el seu moment a la primera onada i ara a la segona, conforme necessitem més espais Covid, anirem reconvertint la urgència. Aquestes fases, venen, el canvi de fase ve marcat per l'augment d'activitat Covid respecte a la no Covid. El punt fonamental, com sempre, des del principi, és el triatge, el triatge d'infermeria, que és on es reconeix el motiu de consulta per al qual arriba un pacient, quina és la seva gravetat, i a partir d'allà, per dir-ho d'alguna manera, ja es posa en una direcció, en una via o en una altra. A partir d'aquí, si les necessitats augmenten, pues anirem reconvertint àrees no Covid en Covid, i és el... aquest és el pla. És un pla molt dinàmic, la urgència, al igual que la resta de la casa, es converteix dinàmicament, es va reconvertint dinàmicament segons les necessitats. Ara mateix, pràcticament, l'activitat Covid es circumscriveix a dues plantes, no? Hi ha el nivell 3A i B de l'urgència, però si fos necessari, pues, hi hauria més plantes d'hospitalització, més llits de crítics i més espais a urgències. És la nostra missió i la nostra obligació.
I per aquestes dates també era molt habitual que les urgències es col·lapsessin, no?, per casos de grip. Aquest any no n'hi ha hagut?
Bueno, de moment no tenim grip, tampoc tenim bronquiolitis en els nens. No tenim vol dir que el que tenim és poc i res, no? I això segurament està molt relacionat amb tota l'activitat preventiva relacionada amb el Covid. Tot el que vol dir pues això, distanciament social, ús de mascareta, rentat de mans, ventilació, que estem aconsellant, segurament no només fa que disminueixi la probabilitat de contagiar-se de Covid, sinó que d'altres infeccions respiratòries per altres virus o bacteris. Uh-huh.
Doncs això és una molt bona notícia, que aquests nous hàbits que tots hem incorporat a causa de la Covid també doncs, mantenen a ratlla, no?, aquests virus i aquestes infeccions. De fet, ha canviat, no?, també el perfil de persones que venen a les urgències arran de la pandèmia. S'ha agafat por a venir a l'hospital perquè sembla que se tenen menys casos, no?, pel que explica.
Bueno, tenim una disminució global, que després varia segons les àrees d'urgències, però sí que és cert. La disminució d'aquest any té a veure amb el confinament. Evidentment, a l'hospital pràcticament va ser un monogràfic, excepte les emergències des del març al maig. Això ja implica un detriment global de l'activitat. I després, jo m'agradaria pensar que s'ha produït una conscienciació que ha portat a una racionalització de l'ús dels nostres serveis a favor, en el cas de la baixa complexitat, dels centres d'urgències d'atenció primària i de l'atenció primària, que vull aprofitar per felicitar-los perquè han fet un esforç brutal i de feina i de contenció perquè l'hospital arribi només el que realment és estrictament necessari. Però tampoc se'ns pot escapar, i aprofitaria el missatge, perquè probablement hi ha gent que no ve per por. Clar, que la baixa complexitat no vingui per por pues no és una mala notícia, però sí que volem recalcar que aquelles persones que puguin tenir símptomes greus, i és difícil enumerar-los tots, però dolor toràcic intens, pèrdua de força en les extremitats, algun traumatisme al cap, etcètera, no? Que no deixin de venir a l'hospital per tenir por perquè us puguin contagiar amb el Covid. A l'hospital hem treballat molt fort amb mesures de protecció tant pels pacients com per nosaltres, pels professionals, per dir-ho d'alguna manera, que la probabilitat d'agafar el Covid a dins de l'hospital sigui el més mínima possible.
Mm-hmm. Doncs molt interessant també això, deixar constància, no?, explicar aquest missatge de que, doncs, evidentment, si hi ha una patologia greu, doncs els pacients han d'anar, no?, a l'hospital, que no sigui per por que es quedin a casa, per evitar, doncs, evidentment, problemes greus. Que vagi molt bé, Gilberto Alonso, director d'Urgències, moltíssimes gràcies i, sobretot, gràcies per la tasca diària. Et volia demanar només en l'últim minut que ens expliquessis també com van els ànims entre l'equip.
Bueno, jo us agraeixo l'oportunitat, i a l'últim minut l'equip està animat. L'equip està cansat perquè estan sent uns mesos durs, però jo voldria donar diversos agraïments. Primer, als pacients i als familiars pel seu comportament, perquè no són temps fàcils ni pels accessos, per la informació, etc. I també donar-li molt les gràcies a tota la gent que treballem tant a urgències com a l'hospital, perquè bueno, penso que tot i no ser fàcil, ho fem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i que estem convençuts de que això un dia ho explicarem i passarà a ser una anècdota, mm-hmm. Espero.
Doncs esperem que arribi aviat aquest dia, i nosaltres també emplacem els nostres oients. Ara fem una pausa per posar-nos al dia de tota l'actualitat, però justament avui també parlarem del documental Vital, que explica precisament com es van viure els primers mesos de pandèmia a l'Hospital de Sabadell. Moltíssimes gràcies, Gilberto. Bon dia i bones festes.
Gràcies, bon dia i bones festes a vosaltres també.
Al matí, amb Raquel García.